Perspectiva. L'arquitectura a Catalunya Ràdio, amb Josep Lluís Blázquez.
House és una entitat dedicada a la gestió integral de projectes d'edificació motivats per la creació d'espais saludables i d'un alt compromís mediambiental. Des dels estudis preliminars, el disseny i la construcció, i fins i tot la gestió, els seus paràmetres de viabilitat contemplen sempre els objectius de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides, i això es tradueix en l'obtenció de les certificacions mediambientals més avançades.
Segurament el seu projecte més exitós ha estat fins ara Espai Natura a Sant Cugat del Vallès, un projecte que vam visitar al Perspectiva durant l'octubre de l'any 2018 i que podeu trobar ressenyat a la nostra web catradio.cat/perspectiva, a la finestra dels millors moments del programa.
Espai Natura ostenta 4 fulles verdes del màxim de 5 que atorga el Green Building Council. És un dels primers edificis residencials de l'Estat que aconsegueix la certificació energètica A i l'any 2018 va ser nominat als Premis FAT i finalista dels Premis Catalunya Construcció. En aquell moment van visitar la primera fase, ja acabada i ocupada pels seus veïns, en companyia de Manuel Bailo, de Bailo Ru Arquitectes, Olga Velasco, de la promotora Marcove, i Ricard Santamaria, el director de House.
Amb qui avui ens hem retrobat per tal d'intentar entendre alguna cosa de tot el que està passant al món de la construcció sostenible i saludable i com la pandèmia de la Covid-19 pot ser el detonant que acabi d'imposar de manera generalitzada unes condicions de qualitat mediambiental que fins ara no han aconseguit implantar ni les recomanacions de les Nacions Unides, ni les certificacions mediambientals i ni tan sols les normatives de les administracions.
Ricard Santamaria, bona tarda.
Bona tarda.
Bé, podríem començar parlant d'aquestes últimes solucions que s'han incorporat als edificis per millorar i prevenir aquests escenaris que ens ha tocat viure ara. Moltes d'aquestes coses ja les coneixem força, no?, com controls de temperatura, etc. Però bé, tot això ara ens trobem que es generalitza, oi?
Sí, d'alguna manera coses que estaven allà arxivades o pendents de trobar una oportunitat per sortir a l'escenari, ara tota aquesta situació ha precipitat la seva sortida, no? Algunes potser estan en fase encara, diguéssim, beta, no? Que potser els propis fabricants doncs, els he agafat amb el pas canviat, però està clar que tot això s'accelerarà perquè el que ha fet és que tant els que teníem consciència o sensibilitat per aquests temes o coneixement com per aquells que encara no, el Covid-19 posa manifest que posar atenció en tot el referent a salut i espais és rellevant. La part de purificació, és a dir, com aconseguir, com a garantir que la qualitat de l'aire que respirem en espais indoor sigui de màxims, i això és dir molt i dir poc en el sentit que cada indret tindrà els seus ets i uts, però sí que estem ja provant i tastant sistemes de purificació, de filtratge, que fins ara només s'utilitzaven espais com, per exemple, quiròfans, doncs ara ja comencem a incorporar-los. Fa dos dies ja ens plantejàvem incorporar-lo en un hotel on ja estem treballant, en un edifici d'oficines que també s'inaugurarà mitjans del 2021, doncs ja ens plantegem dotar els espais de purificadors amb, estic parlant de filtres EPA 13-14, de filtres ULPA de 0,1 micres, que és al final el diàmetre que té el virus del coronavirus, que sempre que viatja ho fa amb un vehicle, i ens l'hem d'imaginar això, doncs, com un cert volàtil recolzat o apoyat sobre un altre element, i que amb aquest tipus de filtres evites, no?, que traspassin, un cop entren al purificador no torni a sortir. Després també estem en contacte amb fabricants de luminàries, on també d'això ja en sabíem, però ara també el que et deia, no?, s'ha accelerat el mirar de veure fins a quin grau d'eficiència tenen determinades llums treballant a determinada longitud d'ona per eliminar bacteris, en aquest cas, no? De la mateixa manera que els probiòtics. És a dir, materials probiòtics que fins ara els hem vist familiaritzats com a bebibles o consumibles per via digestiva, ara comencem a obrir la porta a considerar-los també, a incorporar-los per via respiratòria. Perquè aquest probiòtic el que fa és el contrari a l'antibiòtic. Diguéssim, l'antibiòtic mata el patogen, lluita contra ell, un cop hi és, el probiòtic fa una feina, diguéssim, proactiva. Conviu amb ell, però abans que aquest proliferi, l'elimina. Aleshores, ja et dic, des de la llum s'aborda el problema, des del tractament de l'aire via filtres també, Hi ha altres solucions, en Costa, que hi ha al mercat.
Mesures que han vingut una mica com accelerades per aquesta situació de la pandèmia, però un altre dels camps on vosaltres també esteu treballant és en la salubritat dels edificis, i molt particularment també el habitatge unifamiliar, o blocs de pisos, no? I heu arribat a la conclusió que, per molt que implementar infraestructures necessàries per aconseguir un habitatge més saludable incrementi el cost d'obra, esteu arribant a la conclusió que, bé, tot això és molt relatiu i que hi ha un benefici que és tangible al llarg dels anys i en forma de salut molt avantatjós, oi?
Sí, sempre que fem una proposta a qualsevol dels nostres clients, no? La segona pregunta, si no la primera, és, bueno, això quant més costa, no?, el que vosaltres proposeu fer. I tenim una cultura molt lligada a cost, i és cert que, no diré totes, però gran part de les propostes que avui en dia fem tenen un increment de cost. També hem de relativitzar, és a dir, el cost d'obra que pesa sobre el total del producte final, no? És a dir, amb el cost del sòl, que està entre el 35-50%, la part d'impostos, la part d'indirectes, és a dir, aquell increment més linkat a material i a la mà d'obra que cal per posar-lo, no?, per implementar-lo a l'obra, que pot ser un 10% més car, un 12, un 15, aquesta forquilla entre un 8 i un 15, això al final acaben sent entre un 3, un 4, un 5% del total. Què ens costa com a societat mantenir un parc immobiliari insalubre, no saludable? Quan ja tenim informació i coneixement i dades que ens diuen que hi ha un paquet important de malalties de tipus respiratori, de tipus cardiovascular, de perfil psicòtic, dermatològic, endocrí, hi ha moltes d'aquestes malalties que tenen una relació directa amb el confort ambiental o les condicions ambientals on vivim, treballem i descansem.
Val, tot plegat ho heu estudiat, diguéssim que abans de començar aquesta situació, i bé, aquesta situació a priori podia semblar que ens tindria embolicats uns quants mesos, però ja ens estan dient que no, que això va per llarg, i per tant moltes de les coses que ara estan passant conviden a repensar una mica aquestes dades, i segurament a l'alça, no? Llavors, la següent qüestió seria com s'adapta la societat a aquestes noves realitats, i particularment l'administració, quan a les normatives, als usos dels espais, etc. No?
Bueno, aquest és un gran repte. Nosaltres, des de la nostra posició d'actor, no?, de gestors de projectes constructius que miren de posar la salut i la sostenibilitat al centre, és a dir, que tots els accents tinguin aquest doble color, verd i blau, la crida que fem a l'administració i en particular al regulador, no?, hem de diferenciar entre el que regula i aquell que gestiona el regulat, no? Seria fer una crida a l'ambició, és a dir, veig una manca de reflexes dintre de l'àmbit normatiu, és a dir, la norma ha de ser més àgil i més ràpida, adaptar la norma a la necessitat. No pot ser que tinguem necessitat de fer segons coses o de donar un destí en aquell edifici i que la norma no ens permeti fer-ho, no? És a dir, discutem el que haguem de discutir, però fem-ho.
Com a mínim que no ens trobem amb polítiques absolutament retrògrades com l'impost a l'ús de plaques solars que va imposar Rajoy durant tots els seus anys de mandat, no?, per exemple.
Això és de draca, no? Això és de draca, total. El que paguin el mateix IVA, materials no contaminants o no generadors de malalties respecte a altres materials que nosaltres entenem que ja no haurien d'estar permesos, però com a mínim que tingui una penalització, no?, que aquest cost públic en salut que t'esmentava el suportin aquells que el generen.
Déu-n'hi-do, Ricard Santamaria, quina feinada i que interessant el rendiment que en podem treure tots plegats de tot això. Ha estat un plaer que ho vinguis a explicar als micròfons del Perspectiva de Catalunya Ràdio.
Un plaer per mi, Josep Lluís, com sempre, conversar amb tu una estona. Gairebé tots els que venim a participar al teu programa compartim entusiasme, interès i inquietuds, no? Però segur que amb el pas del temps anirem veient millores de tota aquesta feina que com a col·lectiu d'arquitectes, enginyers i altre tipus de tècnics, doncs en formem part.
Vinga, que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
Adéu.
Trobareu tots els reportatges d'aquest programa a la nostra web catradio.cat/perspectiva, dins la finestra dels millors moments.